L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a dimecres 10 de juliol, arribats en este punt horari de la jornada. Si esteu escoltant una de les emissores municipals associades a Emute, heu de saber que arriba l'hora de la informació. Un temps d'actualitat que cada dia obrim anticipant el sumari de continguts a tractar a ritme de titulars i que avui començarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre que ha avisat el govern espanyol que està sent vigilat per la Unió Europea. Manolo Tomàs va intervindre ahir davant del comitè de peticions de l'Eurocambra per denunciar el pla de Conca aprovat la passada setmana. Seguirem parlant de l'Arxiu Comarcal del Montsià, que reobri 4 mesos després les seues portes, tot i que sense resoldre encara el cost del director. Les barques del sector de les arts menors podran capturar una tonyina. La Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura ha obert un període de 3 dies i una quota global per a tot el Mediterrani espanyol que el sector català pensa que és improvisat i injust. Parlarem de successos. Els Mossos d'Esquadra localitzen 2 hivernacles a Gandesa amb 684 plantes de marihuana i en detenen 2 persones. Alcanar aquesta setmana ha obert les seues portes l'Orracó Menut, una iniciativa que ve a substituir el servei que fins ara es prestava a través del programa Minuts Menuts. I avui parlarem de festes i, en este cas, dels preparatius en l'àmbit de les celebracions taurines a Santa Bàrbara. El Bou Serril de la Penya encetarà les festes taurines. Per 5è any consecutiu s'organitzarà també el concurs de ramaderies, un dels més valorats a les Terres de l'Ebre. Acabarem parlant de qüestions esportives. El cap de setmana del 2 i 3 d'agost tindrà lloc a Deltebre la celebració de la 8ª edició del Memorial Andreu Ferri de Futbol Sala. Aquestes són algunes de les propostes del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem avui parlant de temes mediambientals. Ho fem referint-nos a la primera de les informacions que us avançàvem en titulars. La plataforma en defensa de l'Ebre va avisar ahir dimarts que el govern espanyol està sent vigilat per la Unió Europea. En declaracions a la premsa després de la seva intervenció al comitè de peticions de l'Eurocambra, on la plataforma va denunciar el pla de Conca de l'Ebre, el seu portaveu Manolo Tomàs va dir que el viatge d'aquest dimarts a Brussel·les és un avís per al govern espanyol. Manolo Tomàs diu que a les Terres de l'Ebre molts recorden la reacció que va tindre la Unió Europea davant el pla hidrològic que en el seu temps pretenia d'impulsar el govern de José María Aznar. L'escoltem.
Muchos de ustedes se acordarán de la fuerte movilización social, científica y política que hubo en España a partir del Plan Hidrológico Nacional del año 2001. El objetivo más importante de este plan era el trasvase del Ebro, sin tener en cuenta las consecuencias sobre el tramo final y en concreto sobre el delta. A muchos ciudadanos nos queda un imborrable recuerdo de la sensibilidad y firmeza con que las instituciones europeas, tanto el Parlamento como la Comisión, alertaron del peligro que suponía aquel modelo de gestión del agua. Suponía la sobreexplotación del río Ebro y un impacto ambiental devastador sobre su delta.
El portaveu de la plataforma explicava que estan intentant que la maquinària lenta de la Unió Europea es comence a situar davant la problemàtica que es plantejarà amb el Delta i que hi siguin sensibles.
Aquí el que estem intentant és, d'alguna manera, que la maquinària, que és molt lenta, comence ja a situar-se damunt de la problemàtica que es presentarà. O sigui, el que estem fent és que ja el Parlament Europeu i la Comissió Europea, encara que no puguin fer, que comenci a ser sensible a tot el que passa en la planificació a l'Ebre, no?
El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre diu que a les Terres de l'Ebre sempre s'ha confiat amb les institucions europees i assegura que l'objectiu del viatge a Brussel·les és avisar el govern espanyol que la Unió Europea estarà al cas del projecte pel riu.
És d'alguna manera intentar que el govern espanyol sàpiga que encara que no puguem fer molta cosa, està sent vigilat, que serà molt més difícil colar, perquè estos ja estaran avisats.
Manolo Tomàs agraïa al Comitè de Peticions del Parlament Europeu que hagi permès la seva intervenció perquè coneix les dificultats que hi ha hagut per permetre-la, especialment per les pressions del Partit Popular. Segons va dir Tomàs, la plataforma té una causa justa que no és d'àmbit local, regional ni tan sols espanyol. El Delta, recordava, és patrimoni ambiental del Mediterrani europeu i una reserva de la biosfera, de la UNESCO. La participació de Tomàs i la resta d'integrants de la plataforma en defensa de l'Ebre a l'Eurocambra va rebre el suport dels eurodiputats catalans de tots els partits, excepte els del Partit Popular. Al debat també hi van parlar Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, Raül Romeva, d'Iniciativa per Catalunya, Raimon Obiols, del PSC, i Anna Miranda, del Bloc Nacionalista Gallec, en representació d'Esquerra Republicana. Tots ells van destacar que els plans actuals suposen un greu risc per a la supervivència del Delta de l'Ebre i van denunciar la intenció del govern espanyol de tirar-los endavant sense negociació amb el territori. Per la seva banda, el vicepresident del Comitè de Peticions, l'eurodiputat d'Izquierda Unida, Willy Meyer, assegurava que estudiaran la possibilitat d'enviar un grup de parlamentaris al Delta de l'Ebre per conèixer sobre el terreny la situació. El portaveu de la plataforma valorava molt positivament aquesta proposta perquè, segons recordaven, ells mateixos també l'havien plantejada. Manolo Tomàs explicava que amb el viatge a Brussel·les es comença a moure la maquinària en previsió de la problemàtica que es pot presentar en els propers mesos. Remarcava que volen que el Parlament Europeu i la Comissió comencin a ser sensibles a tot el que passa en la planificació de l'Ebre. Segons ell, la clau estarà en la gent del territori, de les Terres de l'Ebre. Si es manté l'actitud, les formes de treball i la força del 2004, tota la resta seran ja facilitats, tot indicant que tota ajuda europea serà benvinguda.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlem ara de l'Arxiu Comarcal del Montsià, que 4 mesos després reobri les seues portes sense resoldre el cost del director. L'Arxiu Comarcal del Montsià, recordem, va haver de tancar fa 4 mesos, generant una forta polèmica a causa de les dificultats que presentava el Consell Comarcal del Montsià per continuar fent-se càrrec de les nòmines del director de l'equipament, una despesa que correspon d'assumir al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Efectivament, segons publica la Guaita.cat, abans de la inauguració de l'Arxiu Comarcal al novembre del 2011, l'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Cultura de la Generalitat van signar un acord segons el qual el director de l'arxiu depenia de Cultura. El consistori ampostí contractava un arxiver tècnic i l'ens comarcal s'ocupava de personal administratiu. Davant les dificultats de tresoreria de la Generalitat i malgrat que, segons el conveni, s'havia de fer càrrec del cost del director de l'arxiu en l'anterior mandat de l'administració comarcal, governada pels socialistes i Esquerra, es va optar el compromís que el Consell Comarcal assumiria la nòmina de l'arxiver. Malgrat la reobertura, a hores d'ara, el funcionament de l'arxiu continua amb una situació transitòria, ja que l'ens comarcal continua assumint el cost salarial de la direcció. En aquest sentit, l'alcalde, la regidora de Cultura i el president del Consell Comarcal exigien al departament una solució definitiva per garantir el servei. S'ha de resoldre el model de gestió per generar confiança confiança, donar continuïtat i garantir el servei, dia Ferrer. Per la seva banda, Joan Martín posava de manifest l'esforç del Consell Comarcal i ressaltava que l'arxiu comarcal no ha de ser una eina de confrontació política. Per això cal tenir resolta aquesta situació abans de l'aprovació del pressupost del 2014. Durant l'època estival i fins al 15 de setembre, l'arxiu estarà obert al públic de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia. Ara l'equipament ha reobert amb una nova directora, Montse Matamoros, la nòmina de la qual la continua assumint, almenys de moment, l'ens comarcal.
Gràcies, Tere. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. Parlem de les barques del sector de les arts menors que podran capturar una tonyina. La Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha obert un període de 3 dies i una quota global per a tot el Mediterrani espanyol, que el sector català pensa que és improvisat i injust. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El sector pesquer català està revolucionat després de que aquest dimarts es fes pública l'autorització per part de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la pesca de la tonyina roja accidentalment a les embarcacions d'arts menors. Partint de la base que la revisió dels tags que es va fer l'hivern passat a la reunió de l'ICAT va incrementar la quota de captura de tonyina roja a l'estat espanyol en 100 tones i que d'aquestes 60 tones ja van anar a parar a la flota de baixura de Canàries, la resta de la quota, les 40 tones, s'han repartit entre el sector de les arts menors de tot el Mediterrani espanyol. Des de Catalunya s'ha demanat sense èxit la sectorització de la quota i que cada comunitat tingués adscrita una part de la mateixa. Doncs bé, de manera improvisada i a correcuita, aquest dimarts va sortir l'autorització d'obertura del període de pesca accidental per a les embarcacions d'arts menors del Mediterrani espanyol en la seva globalitat. La Secretaria General de Pesca ha donat de plaç 3 dies, els que van del 10 al 12 de juliol, plaç que el sector els sembla ridícul, i més si com es tracta l'autorització només permet la captura d'una tonyina per barca. Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
3 dies, han donat 3 dies per a la captura d'una tonyina. Evidentment és poc, perquè la gent s'ha de preparar, ha de fer els armeixos, ha de comprar esquer, i els 3 dies podria ser de que ara se presenten 3 dies bons, però podrien ser que fossin sigut 3 dies que no haguéssim pogut sortir pel mal temps. Per tant, curt de temps.
L'única lectura positiva que es fa en el sector és que després de molts anys aquestes embarcacions podran sortir a pescar la tonyina amb una autorització que el recolza i que pot obrir noves vies de futur.
L'única cosa positiva que podem dir aquí és que després de molts anys s'obri una petita rendija d'aire per a on poguéssim continuar treballant en els anys futurs si la recuperació de la tonyina va per bon camí, com pareix que vaiga, de que poguéssim també les embarcacions dels menors cada vegada agafar-n'hi més i reposar les altres pesqueries. D'esta manera podríem anar millor tothom.
A l'Ametlla de Mar es poden adherir a aquesta autorització un total de 8 embarcacions, les quals s'hauran de donar pressa a capturar la seva tonyina, ja que estem que, al ser una quota general, si en alguna comunitat s'exhaureix el total de la quota, la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient tanqui el període de pesca abans de l'hora prevista.
Aquest mes de juliol ens posarem les sabates de ballar per no perdre'ns cap nit de ball, les de córrer per anar als bous, les espardenyes per lluir els vestits tradicionals, les d'esport per les activitats esportives, les sandàlies per visitar les exposicions, els concerts, el teatre, les de color per assistir als àpats de germanor, les de mudar per acompanyar als nostres avis a la festa de la gent gran i les de taló per gaudir de les festes majors del nostre poble. De l'11 al 21 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Calça't les més adequades i vine a passar-ho bé amb nosaltres.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Parlem ara de successos, ho fem per parlar dels Mossos d'Esquadra, que han localitzat dos hivernacles amb plantes de marihuana i han detingut dues persones a Gandesa. Els Mossos han requisat un total de 684 plantes i han detingut les dues persones que suposadament se'n feien càrrec. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
La troballa va tenir lloc el passat 1 de juliol, quan una patrulla que realitzava tasques de seguretat ciutadana per la zona va detectar dos hivernacles on aparentment es cultivava marihuana. Contrastat aquest extrem per la forta olor que desprenien, van veure a l'interior d'una de les construccions dues persones cuidant-les. Inicialment van comptabilitzar 401 planta i les investigacions posteriors en van trobar 80 més en un altre hivernacle d'una altra finca veïna, així com 203 en diferents estadis de creixement als terrenys on residien. Segons els investigadors, la plantació estava organitzada de forma que una de les finques se sembraven les llavors i a mesura que anaven creixent traslladaven les plantes en d'altres camps, en funció de la seva mida. Els detinguts, acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública, són dos veïns de la població, un home de 47 anys i de nacionalitat alemanya i una dona de 30, d'origen equatorià. Segons els Mossos, feia poc temps que residien a la comarca. Aquest fet, juntament amb la mida de les plantes, els indueix a pensar que encara no havien començat a comercialitzar-les. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions o imputacions. Tots els detinguts van passar el dia 4 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Gandesa, la qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Tere, i el recorregut informatiu de la jornada ens porta avui també a Alcanar, en este cas per destacar l'apertura de les seues portes aquesta mateixa setmana del Racó Menut, una iniciativa de la Regidoria d'Ensenyament que ofereix la possibilitat de sol·licitar a través d'aquest programa el Racó Menut, un servei de respir per a les famílies d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja amb nens i nenes de 0 a 3 anys per tal de conciliar la vida laboral, personal i familiar. Un servei que permet la guarda dels infants amb els espais, materials i recursos propis per a les edats de 0 a 3 anys, que són els que acull aquest servei. Un servei que obri les seues portes els dilluns dels mesos de juliol i agost a les cases, en horari de 10 del matí a 1 del migdia, a les instal·lacions de la biblioteca filial. En el cas del municipi d'Alcanar Poble, el servei s'ofereix a partir dels dimarts i fins divendres a l'entresol de l'Ajuntament, al carrer Miquel Figueres número 12, on són ubicats els serveis socials, també amb el mateix horari, de 10 del matí a 1 del migdia. Un servei en el que els nens i nenes que s'hi acullen comparteixen estones de jocs, contes, cançons, danses, així com també moments destinats a la coneixença de la llengua anglesa. El servei s'ha hagut d'impulsar des de la iniciativa de la Regidoria d'Ensenyament, ja que el que fins ara es venia prestant a través del programa Minuts Menuts va deixar de rebre subvenció per part de la Generalitat. I així ho explicava la regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro. Escoltem.
Sí, de fet, este mes passat ens van notificar de forma telefònica que el projecte s'eliminava dels pressupostos de la Generalitat. És un projecte que estava subvencionat quasi bé íntegrament per el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i que, bé, pues, que enguany s'acaba. I s'acaba en tot el que fa referència a la seva aportació no només econòmica, sinó al nom, a la finalitat del projecte, als tècnics i a tot aquell suport que teníem i que compartíem en este Departament de la Generalitat. Després d'uns quants anys de funcionament, la veritat és que el resultat era positiu, acudien molts de xiquets i xiquetes, no? Perquè la finalitat d'este projecte era conciliar la vida familiar i donar un petit espai a les famílies perquè poguessin deixar els seus petits. Va dirigit a infants de 0 a 3 anys, a hores, durant el dia, vull dir, alguna estona, perquè les famílies poguessin fer aquelles tasques que necessitessin puntualment.
El servei, per tant, ara es continuarà oferint i serà totalment gratuït. Les persones que tinguin algun dubte sobre el seu funcionament o en vulguin rebre més informació poden adreçar-se a l'Ajuntament d'Alcanar demanant per Maria Fibla o trucant a través del telèfon 977 73 20 13.
T'agradaria jugar a rugby? Los Taus d'Amposta busquem jugadors per a afrontar una nova temporada. I, a més, xiquets i xiquetes a partir de 6 anys per a l'escola de rugbi.
Informa-te'n trucant al telèfon mòbil 655-132-743, 655-132-743.
Los Taus d'Amposta Rugby Club, necessitem i busquem algú com tu.
L'informatiu Emute.
I novament l'actualitat de la jornada ens porta a Santa Bàrbara, en este cas per parlar de les seues festes i del bou serril de la penya que encetarà els actes i celebracions taurines amb motiu de les festes majors de Santa Bàrbara. S'organitza per 5è any també el concurs de ramaderies, valorat com el millor de les Terres de l'Ebre. A més, Santa Bàrbara tindrà enguany 4 files de carretes a la plaça de Bous, avalant d'aquesta manera l'èxit de participació en la festa tradicional. I així ens ho explica en aquesta nova crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Tere Giner.
Joaquim Martí, el membre de la comissió de Bous, explicava que aquest any per primer cop en la història del municipi hi haurà 4 files entre carretes i embastides, a més de la participació d'aficionats d'altres municipis que han decidit instal·lar la seva carreta per poder participar més activament de la festa. Per a Martí, tota aquesta resposta s'ha de valorar positivament, tot i que s'haurà de replantejar per als propers anys la magnitud de la plaça de Bous, que sol restar com més gran és en quant al lluïment de l'animal es refereix.
I ara actualment ja s'ha de demanar número per embastida perquè estan de tercera fila tota plena, tant al sol com a la sombra, i per primera vegada a la història a Santa Bàrbara hi ha fins a 4 files que no s'havia donat mai el cas. Això vol dir que la gent va als bous, i que la gent vol festa i que la gent està valorant el que s'està fent des de la comissió de bous i des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. El que passa que el que vull destacar és que enguany per primera vegada he parlat amb gent de l'aldea que han ficat una carreta aquí a Santa Bàrbara, amb gent d'Amposta que també han ficat. Clar, això voldrà dir que la plaça es farà cada vegada més gran, més gran, més gran, i de cara a l'any que ve s'haurà de prendre algun tipus de mesura per acotar la plaça i ficar un número determinat de carretes, perquè com més gran és la plaça, menys els bous menys bou fan, per dir-ho d'alguna forma.
El primer divendres ja hi ha el desencaixonament del bou serril, aquest any de la ramaderia del Xarnego, patrocinat per la penya Planers pels Bous, 4 bous capons i també la possibilitat d'un concurs com el Gran Prix. El dilluns comença el concurs de ramaderies, que arriba a la 5a edició, i que l'any passat aconseguia el guardó de la millor setmana taurina de les Terres de l'Ebre. Segons Martí, amb les ramaderies d'aquest any s'espera revalidar el títol dels aficionats taurins.
Sí, el dilluns ve Pedro Fumador, Xarnego, que vol revalidar el títol. L'any passat va guanyar ell, enguany vol tornar a guanyar. El dimarts ve los hermanos Oscós, en un bo embolat. El dimecres ve Fernando Machancoses. El dijous ve Benavent i el dissabte vindrà la ramaderia nova, que és la ramaderia de l'Espuela. Una ramaderia que fa 20 i pocs anys que ja està fundada, però que ara està guanyant tots els concursos més importants de la comunitat valenciana i que tenia moltes ganes de vindre al poble l'any passat ja. Fa 2 anys que té moltes ganes de vindre al poble, però bueno, no li ha tocat el premi, ja està aquest any de poder vindre al poble i a veure el dissabte pues, què tal surt la cosa.
Entre les novetats més destacades hi ha els obstacles nous que s'ubicaran a la plaça i l'encierro amb carretilles que s'ha previst per al dimecres la tarda. Les tardes de bou suposen una despesa de 18.000 euros.
Els Diables Aldaia et porten aquest dissabte, 13 de juliol, la segona trobada de percussió a l'Aldea. L'Aldea s'omplirà de color, ritme i percussió amb cercaviles i molta festa. A les 5:30, concentració de colles. A les 6:30, hores de cercavila per carrers Clavell i Lluís Braille, fins a la plaça de l'Ajuntament. A les 7:30, presentació i actuació de les colles tabaleres a la plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per les colles participants. I a les 11 de la nit, rua nocturna de les colles fins al pavelló municipal, on la festa continuarà amb els èxits comercials del moment, amb DJ Ricard. Percussó de remolins, ratolins de remolins, tamborinada de tibenys, boctucada llampec nois, trocassons de Sant Jaume, batucava de la cava i tabalers dels Diables Aldaia. Organitza i patrocina Tabalers dels Diables Aldaia amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea i col·labora en Tema Aldaia.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Deus Esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació i encara abans d'arribar a la meteorologia, destaquem també avui qüestions esportives, perquè els dies 2 i 3 d'agost tindrà lloc a Deltebre la 8a edició del Memorial Andreu Ferri de Futbol Sala, un torneig del qual ens en parla en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
La Dia d'Esports ha posat en marxa la 8a edició del Trofeu Memorial Andreu Ferri de Futbol Sala, després que l'any passat no es va poder fer. Aquesta ja ha començat i ja té color, i fins a 8 equips ja estan inscrits, entre ells 3 de la nostra població, Anida, Navarro, Assessors i el Delta Sporting. Des de l'organització estan més que contents, ja que aquest torneig ha tornat en el lloc a què correspon.
Un any fa 8 anys que va obrir Andrés, i coincidís que és la 8a edició, perquè anàvem un any per davant, perquè la vam fer el mateix any que va morir el primer, i bueno, per uns problemes econòmics pràcticament, perquè la última edició que es va jugar a la 7a, només vam jugar-la amb 8 equips, i ja els problemes econòmics de la crisi ja es van deixar notar, i l'any passat encara es van notar més, vull dir, i vam decidir no fer-la, però un any entre Canida, Delta Sporting, Natros i l'àrea d'esports de l'Ajuntament, en Jordi Torres sobretot, i hem ficat molta voluntat en tirar-ho endavant. Bueno, mos hem llançat i creiem que podem fer-ho.
Hi haurà premis i trofeus. El primer s'emportarà 500 euros i trofeu, el segon 240 i trofeu, el tercer 150 i trofeu i el quart només trofeu. La 8a edició del torneig Andreu Ferri de Futbol Sala es jugarà entre els dies 2 i 3 d'agost al Casal d'Esports. Per més informació, l'organització ha posat a la disposició un número de telèfon mòbil. És el 687-844-051.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una identitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudés. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El pronòstic del temps parla de tempestes. Hi ha des de pràcticament aquests moments, migdia especialment i tarda, punts del Pirineu, que localment poden tenir intensitat elevada, vist en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. També la calamarsa pot aparèixer. Això aquest migdia, com dèiem, sobretot, tot i que se n'inicia alguna d'incipient a hores d'ara, molt local, i a destacar que durant la tarda es poden incrementar el Pirineu, esporàdicament prepirineu, i a mesura que avanci la tarda i sobretot vespre algunes des de l'Aragó, franja de Ponent i terç oest de Catalunya poden passejar per aquests sectors. També localment amb intensitat i malauradament la calamarsa com a mínim és probable. Mai és segur si acaba caient o no, però la possibilitat existeix. Ambient de ple estiu. De cara a demà, situació semblant, potser desapareixent la possibilitat de tempestes de tarda a les zones de Ponent, algunes cap al massís del Port. En aquest sentit, no és descartable que demà a primera hora del matí quedi alguna tempesta prop de les Terres de l'Ebre, que desapareixeria ràpidament. Al centre del dia, sol a gran part de Catalunya, temperatures estables que podrien pujar, coincidint amb el proper cap de setmana.
Com cada dia, mirant cap al cel i escoltant la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora del comiat en este repàs a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. També avui, dimecres 10 de juliol, al control i edició dels continguts ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar un dia més, gràcies per la vostra atenció. Tornarem demà. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.